Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui Islàndia és dimarts, és un dia d'anunci important, per això sona aquesta música, perquè avui, Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda, Albert Ong.
Avui sabrem quin oient se'n va a Islàndia amb l'aerolínia de baix cost Play, eh? Recordem, del 3 al 5 d'abril, de dilluns a dimecres, abans que ja tens la Setmana Santa feta.
Ha de ser meravellós. O sigui, jo hi aniria ara mateix amb els ulls clucs, però he de dir que ja hem tancat el sorteig aquesta tarda, quan teníem, atenció, 3.676 comentaris. Per tant, d'aquí, d'entre tots aquests comentaris, sortirà una persona, un oient, que se n'anirà a Islàndia, al país.
Se n'anirà acompanyat amb qui vulgui, eh? Recordem que és un viatge per dues persones, amb tot inclòs, els vols, l'allotjament, àpats, excursions, del 3 al 5 d'abril, de dilluns a dimecres de la Setmana Santa, que ja la tenim aquí. 3.676 comentaris, eh? Això ens haureu de continuar escoltant una mica més, us ho farem gruar una mica.
Sí, sí. No ho direm pas ara.
No.
Sí,
no.
Ja
dos quarts de vuit, tres quarts de vuit? Abans de les vuit.
Sí, abans de les vuit sabrem qui se n'hi va. Va,
abans de les vuit sabrem qui és l'oient afortunat que se'n va un d'aquests 3.676 comentaris que han deixat a Instagram i que tindran la sort d'anar-se'n a Islàndia, al país del 3 al 5 d'abril. Bé, però avui és dimarts, i avui, com cada dimarts, toca saludar el Xavi Bosch. Xavi, bona tarda.
Què tal, amics?
Hi has estat mai, a Islàndia? No,
no, però no. Pensava que hi havia un sorteig també per col·laboradors i que podria triar si em tocava, si anava amb Joaquín Luna, amb l'Anna Ponsí. Estaria bé patrocinar això, no?
Estaria bé. Més a més, tu podries, si fessis un comentari, podries deixar, home, m'agradaria molt que fos l'escenari d'una meva futura novel·la, potser, no?
Home, doncs no està mal pensat, però m'agrada descriure llocs que conec, i Islàndia, atès que no hi he estat mai, em costaria més. Per això m'hi heu de convidar.
Escolta'm, jo ho veig perfecte. Parlem amb els de Play, que organitzin aquest viatge així per col·laboradors i membres i membresses.
Ah, membresses de l'equip també.
Sí, sí, va. Penso que sí.
El Xavi ho posava només en el terreny dels col·laboradors, també creus que...
Penso que no cal deixar els col·laboradors sols en un ambient inhòspit que no coneixen, com és Islàndia. Nosaltres que almenys
tu ja has estat,
ja hi
podries fer de guia, si per documentació, la novel·la,
el que fos. Exacte. Ja vam anar junts a París. Si ara ens escapem a Islàndia, algú començarà a pensar malament.
Jo crec que sí.
Tots els col·laboradors. Llavors ja no es nota el nostre, Xavi.
Clar, perquè més hi ha aquesta novel·la, no?, que passa a París, que és el 32 de març, no?, que té a veure també amb un confinament, vull dir que de temperatures, o sigui, motius pels que et quedis tancat a casa a Reykjavik, com es queda la parella tancada en un pis de Montmartre a París, també hi són. Ara mateix estem a 6 sota 0 Reykjavik, per exemple, no?
A París estem millor, però vaja, el març del 2008 va ser l'any de la Gran Nevada i per això els protagonistes els passa el que es passa.
Bé, molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, avui, a part de saber qui se'n va a Islàndia, avui tenim el sobre de vaticinis aquí, i a més el Xavi aquests dies que l'estem sentint, l'estem veient a tot arreu, en la promoció de la seva novel·la. Vas estar en aquest estudi fa poc.
Sí, aquí, amb en Basté.
Amb el Basté.
Jo, respecte a aquella entrevista, que he de dir que estic un punt disgustada. Hi ha una cosa que va passar, doncs això, sí, en aquest estudi, però en un horari que no era islandès,
sí.
En aquesta entrevista amb el Basté, que va ser dijous passat, just el dia que sortia el llibre, sí. a la venda.
És que prefereixo
que ho escoltem, perquè a veure si tens alguna explicació convincent.
Ai, una cosa, Jordi. Ai, que jo no sóc Jordi Bosch, deixa-m'ho dir.
Ai.
Perquè porto dos anys, quan vaig de clubs de lectura i biblioteques per Catalunya, que tot, i és divendres, tothom diu, ja t'he sentit aquest matí.
Sí.
Dic, a on? Diu, a Mona Recú, al Basté. Dic, no, sóc jo. Sí, sí, que ets tu, que ets Jordi Bosch. Ja dic, no, ell és Jordi Bosch, jo Xavier Bosch. M'agrada, per sort, coincideixo en un 95% amb les opinions del Jordi Bosch. Per tant, em sento ben representat. Però, per diferenciar-ho, ell és un senyor de Girona, sí, que parla una miqueta més així, que és un bon vivant, que sempre fuma puros i sopa amb gent important de Madrid i aquestes coses, i jo no, jo tinc uns nebodets, i parla dels nebodets, no, jo no, també tinc dos nebots, però no, per tant...
Que sàpigues que amb ella li passa el mateix.
Va,
que amb ella,
el feliciten per les novel·les.
I què passa?
Sí, què passa, Maria?
Fa riure.
Home, fa riure molt, una mica, tinc fred de peus, sí, sí. Perquè,
ah, vols clar, que les imitacions les faci aquí?
No, és que a nosaltres ens donen microimitacions i he de rascar alguna paraula a vegades, no?, que dius, mira, aquí ha semblat que feia el Pep Guardiola, aquí m'ha semblat que imitava el Serrat, i vaig fent per fer, ja sabeu que al final de curs, no?, faig...
una tortura.
Una tortura.
Pública.
Les notes, no?, I clar, se'n va a un altre programa i fa una senyora imitació.
És que la meva especialitat és en Jordi Bosch.
Aquest talent per les imitacions, però mai l'hem malaguanyat perquè ens hem dedicat a una altra cosa, ens hem volgut dedicar a escriure i
que no estem tan mal que tots.
I a vaticinar, perquè a veure, Maria, sí, porta'm el sobre de vaticinis,
veure,
perquè avui ens assaltem el m'ha agradat, no m'ha agradat, avui ho fem una mica especial, això, i avui anirem directe, perquè després, clar, després hem de sentir una conversa que veu tenir vosaltres dos a altes hores,
sí,
a París. A París. Jo he vist la foto, només, que els oients la poden veure també a les xarxes, anàvem molt abrigats, eh? Molt abrigat.
Feia molt fred.
Un clima islandès en aquell, sí, moment. Fregava la mitjanit i diria, sí, sí, que estàvem sota zero. Sí,
però vam decidir que era millor fer-lo a l'aire lliure, amb aquell ambient que es notés que érem a París, no?, i veient una mica i sentint aquest Montmartre, que és on passa la novel·la, que no pas tancar-nos dins de l'hotel o...
a l'habitació.
O a l'habitació, exacte, perquè ho hauríem pogut fer llavors aquí.
Que voleu que sentim l'entrevista ara i després fem els vaticinis?
No, 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 tirem els vaticinis, ah, tirem els vaticinis, que segons com jo aniré marxant.
Ah, sí?
Ah, no?
Afortunat en la literatura, desafortunat en el joc dels vaticinis?
Exacte.
Anem-ho a veure, va.
Borges us ofereix aquest espai.
A veure si és veritat això que apunta el Xavi Bosch, aquest sobre no li anirà especialment bé. Vaticinis pel 14 de març de 2023, és a dir, per obrir avui, sobre tancat dimarts de la setmana passada a un quart de 12 del migdia, que sona així, aquest sobre. Hi ha d'haver 8 vaticinis i, mira, avui n'hi ha 3 d'esportius. Posa 3 vaticinis esportius per poca començar.
Cosa, cosa. Perquè hi havia Òscar i llavors...
Ah, clar.
Perfecte. Som-hi? Doncs va, primer vaticini, val un punt, Champions League. El PSG de Messi queda eliminat a vuitens de final.
Bayern 2, PSG 0, per tant el PSG i el Messi i l'Mbappé i el Sergio Ramos i el Neymar eliminats a vuitens.
Vinga, doncs ja ens hem estrenat, almenys. Un de un.
La cosa
a
comença.
A zero no quedarem. Sí, sí.
Segon vaticini, val un punt, també. Anem a la Lliga. L'Espanyol... es revifa el Bernabéu.
Ni es revifa ni revifa. Va començar revifat, va marcar el minut 8, em sembla, Joselu, 0-1, però va acabar perdent 3-1.
Un de dos.
Un de dos. Tercer i últim vaticini esportiu. Atenció, que val 2 punts. Bàsquet, Europa League. El Barça juga a les pistes de l'Olympiacos i del Fenerbahçe i a tot estirar guanya un partit.
Va perdre el primer amb l'Olympiacos... i va perdre el segon amb el Fenerbahçe. M'ha salvat a la tot estirar.
A tot estirar, sí, sí. Però te l'hem de donar correcte de, sí, dos, sí, de dos, eh? Perquè, sí, sí, recordem, els va perdre tots dos, i el que diu el Xavi és el Barça juga a les pistes d'Olympiacos i de Fenerbahçe...
I Màxim en guanyarà un.
I a tot estirar, és a dir, Màxim en guanyarà un, no n'ha guanyat cap, per tant, és literalment correcte.
Per tant, té 2 punts, 3 de 4.
Llavors, aquí, hem fet un redactat, ha fet un redactat que... Bé, mira...
Veus el redactat?
3 de 4, és... home.
3 de 4, sí, sí.
3 de 4, comença molt bé, això. Ara sí, cinema, gala dels Òscar, que va ser la matinada de diumenge a dilluns. Et vas llevar per
no, veure? No ho he fet mai a la vida.
No ho he fet mai, tampoc. No, no. Quart vaticini, val un punt. Els Òscar, el millor actor i millor actriu són per Brendan Fraser, The Whale, i Cate Blanchett, Tar.
Ell sí, va guanyar Brendan Fraser, el millor actor. Cate Blanchett, per fer de directora d'orquestra amb un paper excepcional, no va guanyar, injustícia. Un sí, un no.
Per tant, mig punt, això valia un punt.
3.5 de 5.
3.5 de 5. Brendan Fraser t'ha donat aquest mig punt. Cinquè vaticini, val 2 punts. Home, aquí el Sant Cristo Gros, eh? Val 2 punts, Òscar a la millor pel·lícula, segons vaticina Xavi Bosch, és per The Fabelman, de Steven Spielberg.
Doncs no, va guanyar tota la vegada, tot arreu, que no l'he vista, ni crec que la veuré després de veure segons quines coses de la gala.
Doncs aquí ja comencem a patir una mica més, perquè ens mantenim amb un 3.5 de 7.
3.5 de 7, per tant, queden 3 punts en joc, podríem anar, en el millor dels casos, fins a 6.5.
Que no estaria gens malament si arribéssim al 6.5, però ja ho hauria d'encertar absolutament tot.
6è vaticini, últim vaticini que té a veure amb els Òscar, val 1 punt. L'Òscar a la millor pel·lícula estrangera és Argentina 1985.
La pel·lícula de Darín m'havia donat 1 punt el dia dels Gaudí, 1 punt el dia dels Goya, vaig pensar que també em donaria 1 punt pels Òscar i m'ha donat, no 1 punt, m'ha donat... Va guanyar la pel·lícula alemanya, que no recordo el títol.
3.5 de 8. Ara començo a entendre això de que sí que diu que vol marxar.
3.5 de 8. Anem a l'obituari preventiu. 7è vaticini, val 1 punt. No tastarà blat ni ordi una creu de Sant Jordi.
No tastarà blat ni ordi, vol dir que no tornarà a menjar calent, segurament, ni fred. Una creu de Sant Jordi. En Ricard Torrents va morir el dia 5 de març, era el fundador de la Universitat de Vic, de l'editorial Eumo, un gran personatge. Una creu de Sant Jordi molt merescuda que ens ha deixat, però ens va deixar el 5 de març, vol dir 2 dies abans que jo tanqués i escrivís el sobre. En l'última setmana, celebrem-ho, no s'ha mort cap creu de Sant Jordi. I mira que n'hi ha.
Per tant... Pinta ja del tot malament. 3.5 de 9.
3.5 de 9. Creu de Sant Jordi. Estaria bé saber aquesta dada. Ara m'agradaria tenir-la.
Quants n'hi ha?
Quanta gent ha rebut la creu de Sant Jordi? Quan són vius i quan són morts? Perquè, a més, hi ha una certificació que és que surt l'esquela als diaris, eh? Si tu ets creu de Sant Jordi.
Tens la creu, tens això, l'esquela pagada, no? Mm-hmm. Una de les gràcies.
No ho sabia.
Sí, sí.
Els membres de l'Institut d'Estudis Catalans, aquesta virtut també la tenim. Ens estalviarem l'esquela, sí.
Encara que, diguem, tu estiguis només 4 anys, no?
Sí, sí, o un mes.
O un mes, sí, sí. El dia que et moris, l'Institut d'Estudis Catalans...
Ens posarà una esquela als principals diaris del país. Oh. Després, si la família en vol posar una altra, que la posi, però se la moment... pot estalviar. Aquella ja la tindrem.
Ara m'has fet pensar, els ministres també ho tenen, això? Perquè, clar, hi ha el Màxim Huerta, no?, que va ser-hi una setmana.
Sí, sí, 7 dies.
Sí, si tens això...
Home, jo crec que... Els ministres, no ho sé. Diria que no, eh?
No sé com va això dels membres del govern. Bé, investigarem això. En tot cas, no despistem tant, que jo he sigut el primer de despistar, eh? 3.5 sobre 9, queda un vaticini, 8è i últim. Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
I queda una setmana menys perquè deixi de ser-ne. Avui que hem sabut que la seva neta, que serà la reina algun dia, si les coses no es precipiten, serà tinent. Agafant anar a l'exèrcit 3 anys i acabarà sent tinent de l'exèrcit espanyol. Una cosa demencial, tot plegat.
Demencial la nota, sí. També potser una mica.
Però quasi, eh?
Quasi, però no m'ha arribat a l'aprovat. 4.5 de 10, jo hi soc, eh? Per tant, aquí potser s'ha trencat una mica...
El malefici.
Sí.
Sí, però un 4.5 era d'allò que anaves després al despatx, no? I podies negociar, diguem, si això era un aprovat o no era un aprovat.
Avui no hi ha res per rascar, per això, eh? Ho he intentat, però no colaria.
4.5, doncs aquesta és la nota d'avui d'aquests vaticinis. No has vaticinat res d'Enríquez Negreira, eh? És curiós, eh, aquest cas.
Que... Va per molt llarg, això.
Sí, sí.
Va, falta que el jutge ho admeti a tràmit, sí, sí. Que hi hagi una instrucció prèvia, que s'arribi un judici, i això, per això n'hi ha per anys. Mentrestant, el soroll... dels altaveus de Madrid està sent insuportable, però ja ens hi acostumarem com a tot.
Clar, bé, avui hi ha hagut una trobada d'exjugadors, allò que fan cada any abans, sí, del partit, no? Que els exjugadors del Barça i del Madrid es troben, fan golf, pàdel, no? I llavors el que fan sobretot és declaracions a la premsa, uns i altres.
Vestits amb pantalon curt, sí, a la suadora, a la raqueta de pàdel, terrible.
Que serveix per veure, mira, aquest es conserva més bé, aquest, hòstia, aquest l'hem passat, hòstia, no el coneixia, aquest, hòstia, han passat els anys per aquest, no? I clar, normalment parles del partit, i avui el partit quedava molt en segon terme, no?
És el que els interessa a Madrid, també.
Sí, sí.
Que quedin en segon terme, perquè segons com, la Lliga s'haurà acabat, i em fa l'efecte, i va, ja en parlarem, perquè el sobre de la setmana que ve...
Home, que
hi ha un vaticini sobre el Barça-Madrid. Ah. N'hi ha 2, concretament.
Ah, Dos vaticinis sobre... Sí. Tots dos esportius.
Tots dos esportius.
Tots dos esportius.
Els Enríquez de moment no es toca.
No, Enríquez. No sé, perquè clar, també hi ha una altra incògnita, que és que es podria vaticinar, es podria arribar a vaticinar, i ja tens el sobre tancat, que és, hi haurà dinar de directives Barça-Madrid el diumenge, que jo sàpiga a hores d'ara, encara no és oficial ni una cosa ni l'altra, no?
Però diria que no n'hi haurà. L'exclusiva l'ha donat aquest matí Mundo Deportivo, i durant el dia sembla que s'ha anat certificant.
Sí. Serà la primera vegada, o...?
No, en temps de Núñez i de Carlos també hi havia molta tensió i tampoc no es feien els diners.
Núñez i de Carlos... Això no
de fet, Tarradellas es va fer una abraçada històrica. Tarradellas va haver de posar pau entre el president del Barça i el president del Madrid.
Sí. És que quan has dit Núñez de Carlos, dic, hòstia, m'ha vingut la imatge aquesta que Tarradellas els havia cridat i havia dit, escolti, senyors, facin les paus. I...
Presidents dels clubs. Ja sóc aquí i us faré una abraçada que ja veureu.
Doncs va, vaticini. Pere Aragonès reuneix els presidents del Barça i del Madrid
i els
va abraçar.
No crec que funcioni tant.
Bé, anem cap a París. Ara sí, ara superat els vaticinis, oblidem el sobre de vaticinis i ens anem a un viatge que vam fer ja fa 15 dies, sí. Passa el temps, eh? Fa dues setmanes el Xavi Bosch, la Maria Xinxó, altres periodistes eren a París, i una nit d'aquelles que estaven allà per presentar l'escenari París on passa la novel·la 32 de març del Xavi Bosch, doncs vas agafar el Xavi per banda, no?
Me'l vaig emportar en un banc i vam tenir una conversa. Vas explicar moltes coses, Xavi, és veritat, et vas obrir.
Em temo que sí.
I a mi m'agradaria dir només... abans d'escoltar-la, una cosa, una xifra Xinxó, perquè a la novel·la 32 de març el Xavi descriu fins a 17 silencis diferents. Us els dic. Parla d'un silenci contemplatiu, silenci còmplice, silenci de museu, silenci enclotat com la boira de matí, silenci coagulat, un silenci infantil, un silenci invisible, un silenci espès, un silenci recollit, un silenci serè, absolut, rebec, de supervivència, de tomba, un silenci que va rebotar per tot el pis, un silenci reverencial i un de boirós. 17 maneres de definir un silenci que jo no sabia que n'hi haguessin tantes per definir-lo. A la conversa he de dir que tu, Xavi, em vas fer de silencis, sí. Però prefereixo que siguin els oients, mentre la vagin escoltant, que li posin paraules, que
trobin,
que l'escriguin.
Diguem, un d'aquests 17 adjectius que serveixi per descriure algun dels silencis que fa el Xavi en aquesta conversa, que me l'ha deixat escoltar la Maria, i és meravellós. O sigui que no dic res més, Xavi, tu escolta
molt
el que
bé.
Vas dir fa 15 dies.
Al final diré que em semblen els meus silencis d'aquesta entrevista.
No et deixarem parlar al final.
Ah, no?
No et deixarem parlar, ja parles prou durant la conversa. Sí o...
Ah, no,
doncs sí.
Ho dic ara?
No, ho dius després. Ho dius després. Escoltem la conversa.
Hola, Xavi.
Què tal, Maria?
On som ara, Xavi?
Som en un racó molt tranquil de Montmartre. És molt tard a la nit, pràcticament mitjanit. No hi ha turistes, no hi ha gent, no hi ha gairebé ningú que de tant en tant passeja un gos. I som en una plaça que es diu Emil Godó, que és...
Ideal per fer una entrevista amb RAC1.
Sí, ideal. Emil Godó, no era de la família, però podia haver estat. I aquí en aquesta plaça hi ha l'Evató Laboar, que és a dir, el taller on Picasso va pintar durant molt temps a París, el tercer taller de Picasso, i on va fer els primers quadres cubistes. I durant tot el dia, per aquí, que tenim l'hotel molt a prop, ha anat passant gent i guies i tal, que els expliquen l'Evató Laboar. I hi ha un relé que ara mateix no hi ha ningú a la terrassa perquè fa molt fred, és tard i estan tancant, però em fa l'efecte que aquí estarem bé.
Quantes vegades has vingut a París? Ho has comptat?
Va haver-hi un moment que vaig perdre el compte, però moltes, són moltes. O sigui, viatges de dos dies o viatges de 15 dies o d'un mes, en total, no sé, potser una quarantena de vegades.
Mig centenar, posem-hi, va.
Potser no, però entre 40 i 50, sí.
I per què 50 vegades o entre 40 i 50
vegades? Per molts motius, bàsicament familiars, de feina, de fins i tot dues finals del Barça. Aquestes les miro d'oblidar, les de bàsquet, que per exemple vam perdre. El pare tenia aquí unes feinetes, tenia una petita fàbrica d'acer inoxidable, que alguns estius, en comptes de fer vacances a Catalunya, aprofitava per venir a treballar,
i per tant la meva mare, el meu germà i jo veníem amb ell i ens estàvem una setmana en un hotel i de tants anys de venir al final ja no miraves les coses que mira tothom quan fa el turista, no? La Notre Dame i Sacré-Cœur i Torre Eiffel, i ja t'endinsaves més per barris i llocs i dreceres que normalment no visites i només vens a París 4 dies una vegada a la vida.
Com eren, per tant, aquests viatges, un cop ja París ja el teníeu més apamat? Com t'hem d'imaginar? Quina edat tenies?
Doncs pocs, des de 7 o 8 fins a 12, suposo. De fet, París, per mi també, i t'ho dic aquí amb la ciutat a l'esquena, veient-la des de Montmartre, París és la meva mare, perquè l'últim viatge que vam fer junts tota la família va ser a París l'any 84, i es va morir l'any 87, però ja després d'aquell viatge i la malaltia ja havia reaparegut. La meva mare va estar malalta pràcticament per mi, sempre, perquè quan teníem 5 anys, amb un germà més gran, i era el segon, havien de tenir un germanet que ja li teníem l'habitació feta, i el va perdre pocs dies abans de parir. I no sé si arran de perdre el fill i d'haver-li de treure de la panxa van descobrir una altra cosa, o si ja va perdre el fill perquè tenia aquesta altra cosa. La qüestió és que va el sistema limfàtic, per tant una malaltia de la sang, la va deixar fora de combat molt jove. Jo tenia 5 anys i durant molts anys, 3 o 4 o 5, vaig veure la meva mare. Vam veure a casa sempre la meva mare malalta, amb uns tractaments de quimioteràpia que eren molt més d'usos en efectes secundaris dels que hi ha ara. Patia molt de dolor, de malestar, de marejos. Sortia en aquelles sessions, en aquelles tandes, durant moltes setmanes no sortia pràcticament de l'habitació, del llit, sempre amb el llum, amb una claror tènua molt baixa, i un patiment molt gran. I bé, es va anar, amb els anys es va anar refent. Va passar una època, un estiuet de Sant Martí llarg, de 5 o 6 anys, que semblava curada i que tot era felicitat, però després del 84 hi va tornar, i la decadència dels 3 últims anys va ser novament molt dura. Jo en tenia 14-15, la mare quan es va morir ella, jo en tenia 19, el meu germà 21, i aquell viatge a París, aquelles fotos a l'hotel de davant de l'òpera del Palais Garnier i tot plegat, són el record més bonic de l'últim moment, de l'última hora sublim amb la nostra mare. I per tant, per mi, París, sempre que he tornat, moltes vegades per feina, quan treballava a Estrasburg durant un any i molts caps de setmana venia a París, quan he tornat pel Barça, quan he tornat amb amics, quan he tornat amb la família a passejar, fins i tot aquest últim estiu, per mi sempre m'hi trobo molt bé perquè retrobo la mare.
Vull saber si hi ha un espai especial dins de París que és gegant, que encara t'hi porti més cap a la mare, o hi havia algun lloc que fos preferit per ella, on disfrutava més de París?
Mira, a l'avinguda de l'Òpera, que va de l'Òpera fins a la Comédie Française i al Palais Royal, i allà és on ella s'hi trobava bé. Ella li encantava l'òpera, tot i que mai vam anar a veure òpera aquí. Sí que havíem vist, per exemple, Les Bourgeois Gentilhommes de Molière a la Comédie Française, que és tot un esdeveniment i tot un espectacle. I en aquesta zona, al voltant de Saint-Honoré, Place Vendôme, la Rue de Rivoli, entrar fins a veure el Jeu de Pomme, que en aquell moment era el museu dels impressionistes, aquí és on ens trobàvem especialment bé.
La mare i l'òpera, això sempre anava de la mà, anava lligat?
Sempre. De fet, els meus avis materns es van conèixer damunt d'un escenari cantant sarsuela de manera amateur. Per tant, la música sempre ha estat molt, molt present a casa. La mare escoltava òpera sempre, en discos de vinil. De fet, quan estava molt malalta, jo vaig escriure el seu gran ídol, que era l'Alfredo Kraus, el tenor canari, per dir-li que si li podia enviar una foto dedicada a la meva mare, i ho va fer, Alfredo Kraus. Va ser dels últims regals que li vaig poder fer a la mare. De fet, la mare, quan ja estava molt malalta i venia amb les crosses fins a la meva habitació i s'asseia com podia, ella i jo cantàvem algun duet d'òpera junts. De fet, el Parigi, o cara, noi lasceremo, de la Traviata, París, estimada, nosaltres deixarem, en una òpera on la protagonista està malalta, tísica, i acaba morint,
per tant tot s'assembla massa a la nostra història, no? Ella i jo, és una àrea de tenor i soprano i ho cantàvem, ella cantava millor que no pas jo, però cantàvem el Parigio cara, no? Bé, i aquest estiu va passar, Maria, un fenomen, diria que paranormal, un senyal, jo no crec en aquestes coses, però va passar i t'ho explico. Vaig sortir una tarda tot sol a passejar pel Pont des Arts i anar cap al barri de Garrif Goix i Sant Germain i tot això, i em vaig posar els AirPods. Jo no sóc molt bo amb la tecnologia, però bueno, vaig arribar a aprendre que m'havia de posar un auricular a cada orella, anar a Spotify, i vaig posar, no sé si Xeresat de Rimsky-Korsakov, perquè ja estava pensant en la novel·la o el que fos, i no sabia que si no prems no sé quin botó, de tant en tant el random de Spotify et va saltant a diferents músiques. De manera que no acabava cap tema i em anava saltant de Rimsky-Korsakov a Bach, de Bach a Prokofiev i no sé què, tal i qual, i estic travessant el Pont des Arts, que és un pont que travessàvem amb els pares, i em sona Parigio cara. En el meu AirPod, dintre el meu cap, l'àrea que cantàvem amb la meva mare. I tot d'una... acabo de travessar el pont i s'acaba i el random de Spotify em passa una altra música de Schubert. Em vaig emocionar. Però vaig tornar a casa esgarrifat i li vaig dir a la meva dona i a la meva filla, m'ha passat això. Ha estat magnífic, ha estat un record per ella, a la seva ciutat, de la nostra àrea, però va ser una casualitat. Però va ser potser també un senyal.
I quan passes per allà...
I penses. Avui hem passat dues vegades i he pensat, sí, sí. I pensaré sempre més, segurament.
Digue'm un consell que et donés la teva mare, que el recordis. Les mares sempre són bones conselleres.
Malauradament no te'n puc dir cap, de consell. No, he oblidat moltes coses, moltes converses... pràcticament la veu. En aquella època no hi havia pel·lícules... Hi havia pel·lícules de Super 8, però les cameretes de vídeo van arribar ja quan ella feia l'últim revolt i no m'agradava filmar-la en aquell estat. I, per tant, tinc el vídeo del seu casament i poca cosa més, però és mut. No parlen, no? Per això et dic que no puc recordar la veu. I era una dona molt simpàtica, molt agradable, molt charmant, molt Sancho, que és la banda simpàtica de la família, per dir-ho així, la del sentit de l'humor. Però consells, em sap molt greu, no per tu ni per l'entrevista, sinó per mi, no en recordo cap.
M'has dit que tu tenies 19 anys quan ella es mor. Què passa llavors a la vida de Xavi Bosch? Com et quedes tu? Com ho tires endavant?
Pensant que tens 19 anys, que no pots fer patir el teu germà i el teu pare i la família que ens estima, les àvies, no? Que en aquesta novel·la són tan importants les àvies. N'hi ha hagut una que sempre va viure amb nosaltres, tant a l'hivern com a l'estiu quan anàvem al Masnou, i l'altra que va estar sempre al damunt nostre. I, per tant, jo m'havia de fer el fort, m'havia de fer el valent, i crec que ho vaig ser. I mirar de no ser problemàtic. I, per tant, durant aquells anys intentar estudiar a la universitat, havia deixat TESADE, vaig començar periodisme i m'havia d'esforçar per fer-ho bé. I per alliberar els fantasmes, o per més que alliberar els fantasmes, per treure la ràbia, el dolor del damunt, vaig començar a escriure, que és una cosa que no havia fet mai. I em va sorgir de fer una història que explicava l'últim estiu d'un noi adolescent al Masnou que coneix l'amor per primera vegada al mateix moment que la seva mare es va fonent fins a arribar-se a morir. La meva mare es va morir pràcticament el dia de Reis, quan tots els nens el dia 6 de gener del 87 a les llars de Catalunya els seus pares es llevaven per dir anem a obrir la porta a veure si al menjador han passat els Reis. A mi em va obrir la porta de l'habitació el meu pare i em va dir vés-te acomiadar de la mare perquè ja ha marxat i només li queden hores de vida. L'agonia va ser novament massa llarga, va estar 3 dies patint i finalment es va morir. I jo vaig escriure un relat, aquell relat que t'explicava, que es va titular La màgia dels Reis, explicant el fet, no? I d'allò em vaig fer una autoedició, que es diu ara, d'una manera molt rupestre,
que era picant-ho a màquina, d'escriure, no hi havia ordinadors, fotocopiant-ho, ciclostilant-ho, cosint-ho pel costat, i em vaig fer, em sembla, que una quarantena de llibres, de volums, per regalar al pare, al germà, a les àvies, al Saruber, a la Mac, dels millors amics de la meva mare. I a la gent allò li va agradar. I vaig veure que jo, escrivint, treia la ràbia, la mala llet, el que fos que duia al damunt. I, per tant, el desig d'escriure segurament va néixer en aquell moment.
Fas aquesta primera novel·la, però després tardes encara un temps a tornar-hi, diguem.
Sí, sí, això és el 84 i no és fins al 92, que em vaig a treballar a Estrasburg, al Parlament Europeu i de corresponsal de La Vanguardia, que m'envien perquè guanyo una beca, que allà tinc temps, allà fa molt fred, és com ara aquest fred que estem passant aquí a París. Doncs a Estrasburg hi feia molt, 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 molt fred, hi havia dies que estaven més setmanes senceres a 20 sota zero, i quan tornava del Consell d'Europa cap a l'apartament em tancava i escrivia, vaig fer un relat de contes que es deia Jols i Molses, que me'l va voler publicar la Magrana, i allò, l'any 92, va ser el primer llibre que vaig publicar.
Què creus que pensaria la teva mare si ara veiés que ets l'escriptor en català amb més èxit, que Sant Jordi rere Sant Jordi, ets dels més venuts, si no
bé,
el més venut?
Crec que estaria contenta i orgullosa, però no hi he pensat mai.
Un Sant Jordi amb la teva mare era diferent? El vivíeu, com el vivíeu a casa?
Vivíem amb l'àvia, com et deia, i aquest any que s'ha mort l'Espinàs i n'hem parlat bastant a l'emissora, jo tenia el costum de la meva àvia comprar-li sempre el llibre de l'Espinàs cada any, fos una transcripció de les entrevistes de l'Identitats, fos a peu per on fos, com que cada any hi havia un llibre segur nou de l'Espinàs, jo el comprava i li portava a la meva àvia i li feia molta il·lusió, ja l'esperava, esperava Garrosa i el llibre de l'Espinàs. A partir de la mort de la mare, que jo ja conduïa, tenia 19 anys, agafava en R5 i estic explicant una cosa, Maria, que no he explicat mai, crec que no ho sap, ni el meu germà. Agafava en R5, me n'anava al Masnou, me n'anava al cementiri, on tinc els avis, on hi ha la mare, la làpida de l'illa 64, un raconet amb ombra, i em posava allà al davant, li portava una rosa, la penjava com podia a la làpida, sempre Garrosa de cada any, i li explicava com m'anava la vida. I allà no... I li demanava que m'ajudés, si em podia ajudar d'alguna manera, que és el que dèiem abans, no? I li demanava que jo tingués prou força de voluntat per treballar i estar content. Aquest ha sigut el meu lema de vida. Treballa i estigues content. Treballa i estigues content. I cada any que he anat allà, i encara ho faig, treballa i estigues content, que és una cosa que he fet. Treballar molt i estar content, tot i que hi ha enrabiades puntuals de la feina, de la vida, de la família, del Barça, etc.
Només faltaria.
Però, bàsicament, em costa més l'esforç d'estar content que de treballar. He treballat molt i he tingut molta sort, però m'hi he esforçat molt.
O sigui que ara, per exemple, en aquest Sant Jordi, tu, enmig de tota la voràgina de les signatures, intentaràs buscar un moment per escapar-te. Ara no tens l'R5, però amb el cotxe d'ara anant...
Aquest any cau en diumenge, cementiri obert, el cementiri de Masnou no obre els 7 dies de la setmana. Per tant, a vegades no és ben bé el dia 23 que hi vas, sinó que ha de ser el 22, sempre abans, mai després. Però aquest any tinc una agenda de signatures, com ha passat els últims anys, afortunadament per mi, de 10 del matí a 9 del vespre, sense aturar-me de llibreria en llibreria, de parada en parada, al centre de Barcelona, i per tant hi aniré un dia abans o dos, el dia que el cementiri del Masnou estigui obert.
Com es deia la mare?
Maria Rosa Sancho.
Hem parlat molt de la Maria Rosa, de la teva mare. Tu ets pare.
Sí, d'una nena.
D'una nena, l'Aran. Quants anys té ara l'Aran?
L'Aran té 16.
16 anys. Sempre havies volgut ser pare? Era una cosa que tenies clara?
Sempre havia tingut clar que jo no volia ser pare. Vivia bé, potser per egoisme, potser pel que sigui, per egoisme o per covardia. Creia que jo no m'hi atreviria i al moment, novament, vinculat a les morts, 2004-2005, es mor el sogre d'un infart, es mor el tiet, jo només en tenia un, el tiet estimat, el tiet Armand, també d'una malaltia puta de la sang, i es mor la persona que portàvem cada dimarts jugant a tenis junts durant 25 anys, es mor d'un tumor cerebral. Un dimarts no ve a jugar a tenis, molt raro, em quedo sol a la pista i em truca per dir que està ingressat a l'Hospital de Manresa, i quan hi vaig surt el metge de l'habitació, jo entro i el Joan em diu, m'acaben de donar el diagnòstic, i amb tota la innocència dic, què, Joan? Diu que em queden 6 mesos i em van ser 5. I aleshores, entre el sogre, entre el Tietermann, entre el Joan, hòstia, vaig dir, aquí estem per continuar, per passar-nos-ho bé, i de cop i volta, bueno, vaig creure que sí, que volia tenir fills, i realment, com sap tothom que ha estat pare, és una decisió espectacular i el millor que he fet a la vida, sens dubte.
Tu dius que aquesta ha sigut una gran decisió, la de ser pare. Parla'm també del teu pare, perquè hem parlat de la Maria Rosa, hem parlat de la filla, l'Aran. Uh-huh. El pare, com es deia?
Es deia, sí. Jordi Bosch Bonjoc, nascut a Guixers, al Solsonès, en una masia, Cal Badia. Moltes generacions amunt trobaríem des del 1200 nascuts allà. I ells baixen a Barcelona perquè el meu avi té una malaltia pulmonar. Així com tothom li diuen, escolti, vostè està malament dels pulmons, vagi al camp. El meu avi, que era pagès de tota la vida, li van dir, escolti, vostè baixi a Barcelona als anys 50 perquè els aires de la muntanya no li van gens bé.
Ostres!
Sí, i van baixar a Barcelona. Bé, aquesta és la història de per què jo ara no vaig amb la barretina i la faixa i cuido animals i cuido l'era i el prat i tot plegat allà dalt.
Creus que series un bon pagès?
Crec que seria el pitjor pagès de Catalunya. Farien un format televisiu i el guanyaria. Però mira...
No t'ha anat gens malament, però, aquest canvi de rumb, diguem.
No, a mi em van salvar. Jo soc molt urbanita, m'encanta el paisatge i la natura, però a l'asfalt hi estic més, em sento més protegit.
El Jordi Bosch, parlàvem del pare.
Mira, si el desig de ser escriptor va sorgir inesperadament de la mort de la mare, la decisió de dedicar-me a escriure, m'anés bé o malament, la vaig prendre arran de la mort del pare. Jo era director de l'Avui, ell es va morir quan portava 3 mesos al càrrec, i just quan va fer un any de la seva mort, em vaig adonar que no tenia ni el pare ni la mare, me'n vaig tornar a Guixers, on havíem tirat les cendres del pare a la llera del riu, i vaig pensar, no estic fent el que m'agrada. La meva mare va viure fins als 46, el meu pare es va morir amb un quiròfan d'una cosa que no s'havia de morir als 70. Ara la vida va per mi, tot el que quedi ho he d'aprofitar. Ells que van tenir més curta del que mereixien i volien, i el que m'agrada és escriure, doncs vaig a fer això. I vaig anar al president de l'Avui, l'Antoni Cambradó, li vaig dir que no hi estava a gust, que no era la vida que volia, que el meu contracte posava que al cap de 3 mesos podia renunciar al càrrec, que és el que feia en aquell moment. Me'n vaig anar a casa i em vaig posar a escriure i escriure i escriure una novel·la que em venia de gust, que la vaig titular Se sabrà tot, que la vaig presentar a Òmnium, al Premi Sant Jordi de novel·la, que vaig tenir la sort de guanyar-lo, i allò em va situar en una tribuna de reconeixement literari que va fer que avui encara estigui aquí fent el que vull, que és escriure.
M'imagino que Xavi Bosch escrivint ha de ser com a la vida, o com em sembla que...
Ens acaba d'atacar un gos.
Els gossos no et fan ni mica de gràcia.
No, i aquest encara menys. Venia directe i era gros.
Deia. M'imagino que tu escrivint has de ser, una mica com a la vida, bastant quadriculat, bastant metòdic. M'equivoco?
No, gens. Però sí, forma part del personatge, pel bo i pel dolent. Em fa l'efecte que per treballar t'has d'ordenar, i per fer productes audiovisuals o periodístics necessites un mètode, i per escriure també. I quan ets autònom i ets una persona que teletreballa, abans de la pandèmia els autors tota la vida han teletreballat, han estat a casa escrivint, o et blindes uns horaris i uns moments per tu, o no hi ha manera de tirar endavant, perquè el món és ple de temptacions i d'amics i amigues per fer un cafè i per anar a jugar a tennis i per anar a no sé on. i per tant el treball, les hores de treballar són sagrades.
Quin és el mètode Bosch? És a dir, tu publiques cada dos anys
un llibre. Sí.
Ara n'acabes de publicar un, 32 de març. Què ve a partir d'ara, no? Com d'aquí dos anys en tindrem un altre, això és així?
La idea és que ara tot just començo la promoció de 32 de març, voltaré per Catalunya, tinc 24 presentacions pactades abans de Sant Jordi, farem el dia de Sant Jordi, després hi ha més presentacions, però hi ha més espaiades en el temps, una o dues a la setmana màxim, i el mes de maig començaré a dibuixar el croquis del tema i sobretot la trama i els personatges d'una novel·la que, si Déu vol, al setembre em posaré a redactar. I aleshores estaré, això, 12-14 mesos més redactant-la i tornarem a fer tot el procés.
Ara mateix no tens ni idea de per on anirà aquesta nova novel·la?
No, no. Tinc escrites dues pàgines d'idees sobre aquesta nova novel·la, però són tan incipients que no sé què hi passarà. Em sembla que només sé, hores d'ara, l'ofici que tinc... No, no en vull parlar. Estic per 32 de març. Però... He venit a hablar de mi libro i estàs parlant de mi. M'has fet una teràpia que, escolta...
Anem a 32 de març. És la història d'amor d'una àvia amb una neta.
I d'una neta amb una àvia.
I d'una neta amb una àvia, clarament.
Sí, sí. Aquest amor mutu, incondicional, aquesta mirada enjugassada i admirada que tenen l'una per l'altra, com passa pràcticament amb tots els avis i àvies amb els nets i els nets amb els avis i àvies, no? El Guillem Terribas, el llibreter de la 22 de Girona, quan va ser avi, em va dir, escolta, és que això dels nets són les postres de la vida. I trobo que està molt ben descrit.
T'hi has basat amb el que has vist, per exemple, amb l'Aran i...
Sí, el llibre està dedicat a l'Aran i a l'Anna, que és la meva sogra, perquè l'Aran, quan va néixer, per tot això que m'ha explicat avui, tot aquest drama excessiu, va ser una nena sense cap dels dos avis, ni només amb una àvia. I, per tant, ho han donat tot. L'una i l'altra ho han donat tot. I s'han estimat, i s'han motivat, i s'han retroalimentat, i ha estat molt divertit veure-ho des de molt a prop. No?
Què t'agradaria que passés amb aquesta novel·la?
Bé, que la gent la llegís, i que els lectors s'ho passessin bé en les 8-10 hores, les que siguin, que triguin a llegir-se aquests 40 capítols d'aquesta història. I que vegin que el periodisme té una cara bé, que és la propaganda, que és el periodisme al servei d'una mala causa, d'una idea perversa. I m'agradaria que els periodistes maldessin per continuar fent la nostra feina, que és el compromís amb els ciutadans d'explicar la realitat que passa, no enmarcar i enquadrar només allò que convé al poder del moment que ensenyem. I m'agradaria que tots els que hem estat nets i tots els que són avis o àvies s'hi reconeguessin pensant que aquesta història potser també és la seva.
Hi ha una frase que va sortint al llarg de la novel·la, hi ha un personatge que a més està obcecat en anar demanant i preguntant què vols ser quan siguis gran.
Sí.
Què vols ser, Xavi?
És una pregunta recurrent a la novel·la. Què vull ser ja quan sigui gran? Home, mira que portem dies de promoció i aquesta no me l'havia fet ningú, Maria. Ho tinc bastant ben muntat. Firmo en seguir així, tants anys com pugui ser. És a dir, segurament vull dependre menys del periodisme i vull dedicar-me més a la ficció, encara més. Perquè m'interessa crear els mons que vull explicar, més que explicar realitats on hi ha molta gent que no li agrada el que expliques, on no està d'acord amb el teu punt de vista, i amb les xarxes socials s'ha tornat tot molt pervers, sovint insultant, incòmode, gent que parla en nom de la llibertat d'expressió, però que no respecta que d'altres pensin, ni que sigui sobre el Barça, per exemple, com tu penses, és tan absurd tot plegat que m'interessa cada vegada menys, i per això m'interessa cada vegada més la ficció. Però afirmo, de gran, continuar com fins ara.
Xavi, tu has passat
estem
bé, has patit... Sí, això sí.
He patit pel gos, que m'atacava. Patit, sí, perquè he explicat coses que no sé ni per què te les he explicat, perquè segurament sense aquest escenari aquí al mig passant fred a les escales de Montmartre no ho hauria explicat i no ho havia explicat a ningú i no sé per què encara ho he fet, però has tingut aquest poder.
És que París és la mare, no?
París és la mare. París som nosaltres.
Gràcies, Xavi.
Que vagi bé, Maria.
Déu-n'hi-do, eh? Està sonant ara aquest Parigi o Cara, no sé si ho he pronunciat bé, Xavi, aquesta...
Perfectament.
Sí, aquesta ària que cantàveu amb la mare, no sé, jo sento molt privilegi d'haver pogut fer aquesta conversa amb el Xavi, sincerament.
Jo em sembla que ja ho he dit tot i més del que hauria hagut de dir, segurament. Vas agafar-me amb la guàrdia baixa, amb un moment d'emocions a flor de pell i... I bé, realment és una entrevista com no n'havia fet mai cap fins avui.
No només la relació que teniu, diguem, tu i la Maria, hi influeix, a vegades també el lloc on es fan les converses és molt important, no? I una primera decisió que és fer-ho a París, diguem, i una segona que és fer-ho a l'aire lliure, que segurament no és el mateix que si haguéssiu estat calentets, tancats allà...
Segur que no.
A la recepció d'un hotel, no?
Fos un racó de Montmartre on no passava ningú, i on els meus silencis... Si a la novel·la ho defineixo de 16 maneres diferents, que és un joc literari que he fet, mirar de definir que no hi hagi dos silencis iguals, que cadascun tingui una característica pròpia, el que anava sentint jo en aquell moment de fred i amb les teves burxades amb les preguntes i les meves explicacions, per mi aquells silencis eren silencis punxeguts.
Silencis punxeguts, els que hem pogut escoltar. Gràcies, Xavi Bosch. He de fer una pausa. De seguida, tornant de la pausa, fem-ho ja, no?
Sí.
Tornant de la pausa, direm qui és l'oient que s'emporta aquests dos vols amb tot pagat del 3 al 5 d'abril amb la companyia aèria Play per anar-se'n a Reykjavik. Ara tornem.
A Borges sabem el que de veritat importa i per això cuidem la teva salut i la dels teus. I t'oferim productes saludables, elaborats amb ingredients d'alta qualitat per ajudar-te a gaudir d'una alimentació sana i equilibrada. Borges, cuidant el que importa.
Islàndia, amb Albert Om.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb esforç de la Unió Europea, milers de somnis com el de Pilar, Francisco i Rocío de Bodegas Robles s'estan fent realitat. Entra a plandereoperación.com.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Com menys et costa aquest gest... Menys li costa al planeta. Amb Aquària, la hidrotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. I li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Encara no saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Festa de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas. I endavant amb la teva vida.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
RAC 1. La segona edició dels Premis DRAC organitzats per RAC 1 ja té guanyadors.
En la categoria Sostenibilitat,
La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
En la categoria Innovació,
Núclia, L'Acta, Ideal Barcelona i Cuideo.
En la categoria Veu de l'Any,
Iman Raisali, Miss Raisa.
I en la categoria Històries amb Ànima,
Quim Llisorgues.
El dilluns 17 d'abril, la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona.
Enhorabona.
Premis DRAC. La segona edició dels premis creats per RAC 1.
Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Jullers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Islàndia, amb Albert Om.
3 quarts de 8 i 3 minuts, hem dit que ho faríem, Maria, abans de les 8.
I estem complint la paraula.
Complim la paraula, ara sí, ha arribat el moment de saber qui serà l'oient que viatjarà acompanyat d'una altra persona a Islàndia del 3 al 5 d'abril.
Recordem, un viatge per dues persones per anar a Islàndia en Play, l'aerolínia islandesa de baix cost que uneix setmanalment Barcelona amb Reykjavik. Un viatge amb tot inclòs, el Magic Fly, que n'hi diuen, vols, allotjament, àpats i excursions. I no només això, ja haureu notat aquest Magic Fly. Per què? Doncs perquè també tenen preparat un show de màgia al vol d'anada amb en Jordi Caps, que és el primer mag de la història que va guanyar el Got Talent a Espanya. Per tant, déu-n'hi-do el premi d'aquesta setmana. Islàndia et porta a Islàndia.
Qui s'emporta el premi? Ara ho sabrem.
Molt bé, aquests redobles.
Sí, l'oient d'Islàndia, que s'emporta dos vols per anar a Islàndia amb totes les despeses incloses, és... Això és un compte d'Instagram. Arroba Mercè Montmai.
L'enhorabona, l'enhorabona, perquè hi havia molts comentaris i, per tant, ho hem fet a través d'una d'aquestes aplicacions de sortejos que trien aleatòriament un dels comentaris.
Doncs entre aquests 3.676 comentaris ha sortit un dels que ens ha enviat la Mercè Montmai. Mercè, si ens estàs escoltant, et poses en contacte amb nosaltres al 902-477-100 i a veure si d'aquí una estona podem parlar amb ella, la podem saludar.
Sí, per conèixer-la, per felicitar-la, no?
Exacte, sobretot felicitar-la, i si la podem conèixer una mica, doncs mira, tot això que tindrem. Va, anem a posar-nos al dia. I ho fem amb la Judit Vila. Judit, bona tarda.
Bona tarda.
Els bombers treballen a aquesta hora per controlar un nou incendi a Calafell, al Baix Penedès.
És el tercer d'avui ja a les comarques de Tarragona. El foc ha començat en una zona urbana, concretament al carrer Canigó, pocs minuts abans de les 6 de la tarda, però ràpidament s'ha enfilat per un pendent de matolls i bosc provocant una gran fumarada.
Doncs saludem el corresponsal de RAC1 a Tarragona, l'Esteve Giral. Esteve, bona tarda.
Hola, què tal, Albert? Bona tarda.
Et sentia aquest matí, Esteve, que parlàvem d'un foc al Baix Camp. Ara hem de parlar d'un foc al Baix Penedès, aquest de Calafell, eh?
Sí, portem un dia, la veritat és que jo no el recordo, estem a 14 de març, estem encara a l'hivern, i tres incendis forestals, el del matí al Baix Camp, n'hi ha hagut un altre al Perelló, afortunadament més petit, també forestal, i ara aquest de Calafell, al Baix Penedès, a la muntanya l'Escarnosa, com deia la Judit, i la veritat és que aquest preocupa i molt els bombers a aquesta hora. Es plantegen ja, de fet, d'organitzar el centre de comandament avançat, que és com un signe inequívoc que la cosa pinta malament. S'han hagut de desallotjar diverses cases de veïns, de confinar a diversos veïns de cases properes al foc. Ens explicaven els bombers que ho han hagut de fer pel fum. De manera preventiva els han recomanat que es tanquin a casa seva, que tanquin balcons i finestres. No ens han pogut concretar aquesta hora de quants veïns estaríem parlant d'aquest confinament. És una zona no molt, molt urbanitzada, però sí que hi ha cases de manera disgregada, sí que és una zona amb molta massa forestal i el foc ara mateix és molt actiu, crema amb molta força. A aquesta hora ja no poden volar els mitjans aeris, de fet no ho han fet en tota la tarda ni en tot el dia, perquè Albert, el vent, que ha ajudat i molt a propagar aquests incendis, ha fet impossible també que poguessin volar amb seguretat els helicòpters i els avions dels bombers. Per tant, un escenari preocupant. L'anirem seguint, no cal dir-ho, i n'anirem informant aquí a RAC1.
Bé, espera't, Esteve, perquè tinc l'Abel Caral aquí. Abel, suposo que aigua no n'hi ha de prevista, no. Però sí que el fenomen del vent, a veure, hem d'esperar un vent que bufi fort?
Hem d'esperar que fluixi una mica, però que continuï bufant durant bona part de la nit. Ara mateix encara tenim cops de vent a la zona de 50-60 km per hora, ha bufat amb més força fins i tot, i de cara ja a final del dia i al llarg de la nit matinada ha de fluixar, això és una bona notícia, fins i tot ha d'augmentar la humitat, que ara està entorn del 40%, però no ha de desaparèixer fins demà a mig matí, o si més no, ja demà que passarà, que aquest vent terral, aquest vent sec i tan fort, acabarà desapareixent i entrarà marinada, que serà més fluixa i, a més, sí que portarà més humitat i ja les condicions seran més favorables per lluitar contra aquest foc, però de moment això pinta en bastos perquè venen a continuar bufant amb força, malgrat que fluixi durant la nit.
Veurem què passa, doncs, perquè la barreja d'aquest vent més aquests boscos secs fan, Esteve, el que deies, que és que som a 14 de març,
Sí, l'escenari és molt preocupant. Hem seguit moltes campanyes d'incendis a l'estiu, cada cop les hem d'avançar més. Incendis que arribaven al juny, doncs ara mira al març. Ens arriben imatges de la zona de l'incendi a Calafell i la veritat és que fa fredor, columnes molt i molt importants de fum quan s'estava fent ja fosc, i ara mateix ens arribava una altra imatge, la veritat, de nit ja amb unes flames i unes columnes de fum, vaja, que fan per veure un escenari complicat. Serà llarga aquesta nit, malauradament, en aquesta zona del Baix Penedès.
Seguirem. Gràcies, Esteve, per aquesta crònica, aquest incendi de Calafell que marcarà segur les properes hores. Parlava l'Esteve d'aquests veïns que els havien hagut de confinar justament avui, que fa 3 anys de l'altre confinament per un motiu diferent. Precisament sobre això, Judit, a Catalunya s'han diagnosticat 13.500 casos de Covid persistent, 13.500 casos de Covid persistent des que va començar la pandèmia.
Sí, doncs avui RAC ha pogut parlar amb la Sílvia, que es va començar a trobar malament el 16 de març del 2020 i encara té símptomes. Durant tot aquest temps ha intentat tornar a treballar, però li ha estat impossible. Ho ha explicat a RAC1.
En aquests moments segueixo de baixa perquè el meu metge d'atenció primària creu que funcionalment no puc treballar i en aquests moments estic pendent potser que em cridi a l'ICAM per fer-me una revisió dels 12 mesos.
La van visitar per primer cop a la unitat de Covid persistent de Can Ruti al setembre del 2020, però no va ser fins fa poc més d'un any que el seu metge de capçalera va afegir la malaltia al seu historial.
I els més grans recordareu l'Aqueta, que era la protagonista d'una campanya per fomentar l'ús del català. Doncs bé, torna l'Aqueta amb una nova campanya del govern.
Sí, aquesta figura de color vermell amb dents grosses i blanques i un somriure gegant encapçala aquesta nova iniciativa que ha presentat avui el Departament de Cultura per promoure la llengua. La campanya es diu Provem-ho en català, molt per parlar, molt per viure, i comptarà amb noms com el grup de música de Tietz.
Gràcies, Judit.
A vosaltres.
Els esports, Roger Ceperes, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
No sé si ho has sentit, ho comentàvem fa una estona amb el Xavi Bosch, si havia de vaticinar sí. o no, si hi haurà dinar de directives aquest diumenge abans del Clàssic, com pinta
sí,
això?
Si li hagués de recomanar alguna cosa, jo li diria que no.
Que no, ara ja està, el sobre ja està tancat,
sé.
Però vaja.
Espero que hagi posat el no a dintre el sobre.
Dos perquè punts, així tingui... em sembla que ha posat el no.
Doncs vinga, veurem si és així. El que ens diuen des del club és que el més probable és que no. Encara no ho confirmen al 100%, però vaja, molt haurien de canviar les coses perquè aquest diumenge veiem a Joan Laporta i Florentino Pérez entaulats abans del partit.
Això serà, o no, això no serà, vaja, diumenge. Sí. Avui el que sí serà, en principi, és nit de Champions, a partir de les 9, a 9:15, la sintonia de RAC1.
Sí, amb el Porto-Inter, els italians que van guanyar 1-0 a San Siro, i el Manchester City-Leipzig amb l'1-1 de l'anada, i el Miquel Agut, que serà a l'Etihad. També demà el Nàpols-Eintracht i el Madrid-Liverpool amb avantatge clar per a italians i madridistes. Tots els partits els podreu seguir en directe a la sintonia de RAC1.
I avui el dia el començàvem amb aquesta conversa del Gerard Piqué amb el Jordi Basté al món a RAC1.
On ha parlat una bona estona de la Kings League, el seu projecte estrella, però també de l'actualitat del Barça. Temes com la situació de Dani Alves, el retorn de Messi o el cas Negreira.
Creus que el Barça ha comprat àrbitres, tal com denuncia la Fiscalia?
No, i en això posaria amb el foc. Conec el meu club i sé les coses que fem bé i les coses que no fem tan bé. A partir d'allà, doncs, les conspiracions i les campanyes estem totalment acostumats, no? Òbviament pels culers i per la gent que estima amb el club i que sabem la relació que ha tingut el Leo des del dia que va arribar a Can Barça. Hòstia, que tornés a nivell sentimental, jo crec que seria molt bèstia per tots els culers. I és una hòstia, vamos, amb la mà oberta a tothom, una hòstia de realitat, de dir com pot ser que hagi passat. Si és així i ha passat, doncs allà sí que jo crec que s'ha de ser molt dur.
Deixem que t'ho remati, Albert, amb tres cosetes més. El Barça ha presentat recurs de revisió al jutjat pel tema Gavi. La Fiscalia Anticorrupció ha anunciat avui que assumirà el cas Negreira, segons ha ordenat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, i també que Marroc s'uneix a la candidatura d'Espanya i Portugal per organitzar el Mundial del 2030.
Gràcies, Roger.
De res.
Doncs mira, Abel, fes una cosa. Mira'm mentrestant sí. les temperatures que es trobaran els oients que vagin del 3 al 5 d'abril a Reykjavik, perquè abans, ho dèiem el Xavi Bosch fa una estona, estàvem 6-0 a Reykjavik avui, eh? Veurem a veure què passa a principis d'abril. Elisenda, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
L'enhorabona, Elisenda.
Gràcies, estic supercontenta.
Però a veure, escolta'm una cosa. Hi ha una cosa que a mi no em quadra, perquè jo abans he dit que el premi era per arroba Mercè Montmai i saludo a l'Hisenda. O sigui, que, això com ha anat?
Bueno, perquè jo sóc la community manager de la meva mare. Jo li porto les xarxes socials i tot això, vale? I llavors, quan veu un concurs, que li encanten, doncs em diu participa, participa, participa. I llavors, bueno, clar, jo sóc, li faig tot.
M'encanta.
I clar, li ha trobat a ella...
M'agrada molt.
Sí, sí, sí.
Fa servei de community manager de la mare, és perfecte. O sigui, la Mercè és la teva mare.
Sí, 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 sí. I jo soc la seva filla i sempre, bueno, ella us escolta sempre, li encanta, bueno, recu, tot, i llavors, ai, he sentit que fan un concurs, i llavors jo vaig i li faig. I llavors, a vegades ens ha trobat algun concert, però clar, el d'avui ja és la bomba, perquè...
Hòstia, aquí veig tota una xarxa familiar, vull dir, estem desemmascarant una xarxa familiar de participació a concursos de RAC1, eh? No, no, boníssim, boníssim. A veure, Elisenda, serà la teva primera vegada a Islàndia?
Sí, no he anat mai. No.
A veure, un moment. No, aviam, aquí, clar, qui va a Islàndia?
Ah, jo m'he imaginat ella i la mare. Bueno. Però, clar, no ho sé, a veure, ja, no, digues, Elisenda, a veure, com anirà
en
això?
En principi sí, no, en principi sí, el que passa que... Bueno, sí, en principi jo hi vull anar amb ella, perquè, bueno, no sé si el meu pare m'hi deixarà anar, però com que jo he fet la d'allò i ella és la que posa el nom, jo crec que sí, que anem totes dues, clar.
Treball d'equip, treball d'equip.
Està supercontenta, eh? No, diu, mai a la vida m'havia tocat res! Dic, bueno, veus, no es pot dir mai.
Quina discussió familiar que veig a venir, perquè clar, aquí un exigirà drets, el compte d'Instagram és meu, dirà clar, la mare, no? Sí, la Mercè, sí. La filla dirà, perdona, però jo va ser qui vaig escriure, si no hagués escrit
que
jo,
la feina,
no t'hauria tocat res, i el pare no sé què podrà al·legar aquí, perquè clar, el pare...
Però potser... el pare, jo crec que no hi pinta gaire. Dirà, però clar... És a dir, és el seu compte i jo faig el post. Ja està, ho tenim clar. Com que és per dos...
Perfecte.
No hi ha discussió.
No, és per dos.
Ho tenim arreglat.
És per dos, tres dies, del 3 al 5 d'abril, de dilluns a dimecres de la Setmana Santa. Per tant, escolta'm, amb tot pagat i cap problema. Abel Caral, a veure. Has mirat les temperatures, sí, que hi poden haver...
Sí, exactament, perquè, clar, fer pronòstica d'aquí 15 dies és difícil, eh? Però, més o menys, el que ens podem trobar a principis d'abril són temperatures de nit, matinada, encara entorn dels 0 graus, o sigui, mínimes entorn dels 0 graus, que poden baixar dels 0 graus, i de dia, la mitjana de temperatures màximes a principis d'abril és d'uns 5 graus. Clar, aquí estem parlant d'aquests dies que hem tingut temperatures per sobre dels 20 o els 25, doncs estem parlant allà de temperatures per sobre, entorn dels 5 graus de dia, tot i que cal no oblidar l'hivern més fred des de mitjans dels 90 a Islàndia i que de nou avui s'ha tornat a demostrar que està fent més fred del que tocaria.
Però el 3 al 5 d'abril ja serà primavera.
Ja li acabarem d'afinar, sí, però vull dir que... Abrigadeta.
Exacte. Abrigueu-vos una mica, Elisenda.
Escolta, són temperatures de la plana de Vic, eh?
Doncs ja està.
Això s'ha fet.
Home, que no t'he demanat que ets de la plana de Vic, tu.
Soc de Barcelona, però la meva família és de Roda de Ter.
Ah, mira, doncs llavors, escolta, clar, ja estàs acostumada.
Ja sabeu de què va.
Sí, estàs acostumada.
0 graus és la temperatura de la plana.
Fantàstic.
Tenim fet, això.
Fantàstic. Doncs escolta'm, Elisenda, ja ens explicaràs com acaba la reunió familiar i si finalment hi aneu...
Ja t'explicarem.
Hi aneu juntes amb la mare, amb la Mercè, i en tot cas, a tota la gent que heu participat, que heu sigut moltíssims, recordeu que si no us ha tocat, no heu tingut la sort d'anar amb aquest Magic Fly, com a la Mercè i l'Elisenda, podeu consultar tots els vols de Play a flyplay.com i allà remeneu i busqueu una data que us vagi bé i escolta'm, cap a Islàndia falta gent.
I vosaltres, Elisenda, per molts anys, a disfrutar-ho.
Moltes gràcies.
Bon viatge, adéu. Abel, va, que ja has tret el cap un parell de vegades.
Sí.
Fem la previsió, diguem, més enllà del foc, més enllà de què passarà a Islàndia. Quin temps ens espera demà?
Doncs mira, demà, un dia ja sense aquestes ventades, que encara mateix pot deixar bufar el vent, però menys força que avui a les comarques de Tarragona, però avui déu-n'hi-do també que molts sectors de Ponent, cap al Pla, a Lleida, on ahir arribaven o s'acostaven els 30 graus, 27, 28, 29, allà també ha sigut un dia ventós. I avui ha passat una cosa, que és que gran part de Catalunya han baixat les temperatures. En aquestes zones, per exemple, del Pla, a Lleida, on ahir s'acostaven els 30, avui no han passat dels 17, 18, 19 graus. En canvi, cap a la costa central i altres sectors del litoral i del prelitoral, les temperatures s'han disparat una mica respecte a ahir. Demà, aquí no avui ha fet més bonança o més calureta, que s'ha passat dels 20 graus, per exemple, a Barcelona, al Maresme, en altres sectors de la costa. Aquí demà afluixen entre 4, 5, 6 graus les temperatures, a la resta s'hi farà no fa com avui, però al Pirineu farà una mica més de bonança. Algun ruixat pot haver-hi al matí entre el Vallès Oriental i el Maresme. Poca cosa, aquesta tarda sí que hem tingut alguns xàfecs a les comarques de Girona i alguna tempesta, fins i tot al Baix Empordà. Demà, com a molt això del matí, després un dia tranquil·let.
I avui ja he vist una imatge dels camps fruiters d'Aitona, avui, que estan preciosos. Imagina't dilluns que ve.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada al Segrià.
El dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des dels camps fruiters florits d'Aitona.
Estrenarem la primavera des d'un dels escenaris més bonics
i dolços
de Catalunya.
Farem ràdio envoltats d'arbres en flor, una experiència única de sensacions, olors i gustos.
El dia que comença la primavera, Islàndia, a la terra de la fruita més dolça del món.
I el paradís d'Instagram.
Dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om des d'Aitona, amb el suport d'Aitona Gourmet, l'Ajuntament d'Aitona, el Consell Comarcal del Segrià i Ara Lleida, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. RAC 1. Tots som 1.
Doncs ja us hem dit, farem Islàndia en directe des del Segrià, envoltats d'aquests arbres fruiters, passejant entre els camps per donar la benvinguda a la primavera. I atenció, perquè aquesta vegada, a diferència de les altres parades que fem de la ruta islandesa, no tindrem públic, perquè farem el programa tot caminant, amb molts convidats, això sí, però sense públic. Per tant, no us heu d'apuntar enlloc, no us planteu Aitona allà a veure on són aquests d'Islàndia, perquè no és un programa que el puguem fer en públic.
Ho podreu escoltar, com sempre, això sí, per la ràdio, dilluns que ve, a partir de les 7 en punt. Dilluns és 20 de març. Anna Ponsí, bona tarda.
Hola, què tal?
El dilluns
bona tarda.
També el tens marcat, tu, dilluns 20 de març, perquè ets la directora de continguts de Crims, i torna dilluns. O sigui, quan acabem el programa, pràcticament ja podem empalmar amb el primer capítol de Crims, eh?
Sí, sí, quan acabis el programa, te'n vas cap a casa, t'asseus al sofà, poses TV3 i allà serem.
I que la gent ja té ganes de Crims. A més, que el Carles Porta, clar, amb aquests camps fruiters d'Aitona, si recordes Segon Origen, la pel·lícula que va fer el 2015, i té molt a veure amb la promoció d'aquesta imatge, eh?
Sí, i de fet, si, no sé si tens el seu telèfon mòbil, però el seu avatar, sí. El seu avatar, doncs és la seva imatge davant d'una pantalla com de cinema on es veuen aquests camps florits.
També el tindrem, el Carles Porta, dilluns que ve, en aquest programa especial, perquè volem parlar amb ell precisament d'això, eh? De per què va triar aquests camps fruiters d'Aitona com una de les imatges potents que apareix en diversos moments de la pel·lícula que va fer, basada en el manuscrit del Segon Origen, que es deia Segon Origen, i que em sembla que es va estrenar el 2015, és a dir, fa 8 anys, i ara, evidentment, en 8 anys ha canviat molt allò. He de fer una pausa, Anna Ponsí, després anem al Codi 60, sí?
Fins ara.
Acceptat?
I tant.
Doncs va.
RAC 1.
Un carrer que es converteix en Superilla s'omple de vida. Dissabte 25 de març, vine a viure la Superilla. Una gran festa als carrers de Rocafort i del Consell de Cent, on trobaràs música, tallers, jocs infantils i moltes activitats més. Informa-te'n al web barcelona.cat/viusuperilla. Ajuntament de Barcelona.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos. A Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
El cap de setmana del 18 i 19 de març, 11a edició del Mercat de l'Olla de Caldes de Montbui.
Degustació de gastronomia termal cuinada en una olla grossa, la més grossa de Catalunya.
Passeja pel centre històric de Caldes de Montbui entre parades i activitats per a tota la família.
Una anada d'olla grossa, molt grossa.
Més informació visiteu caldes.cat. Caldes de Montbui, el poble que vull.
Busques una escola que se centri en l'alumne i el seu desenvolupament? A la Salle Bonanova hi trobaràs atenció personalitzada i un estil pedagògic innovador i canviant que posa la tecnologia al servei de la pedagogia i on l'esport, la música, la dansa i els idiomes hi juguen un paper fonamental. Aprendre, descobrir, cuidar-se, emocionar-se, somriure... La Salle Bonanova. Som el seu somriure. Preinscripció oberta fins al 20 de març.
Hola amigos, hoy en Brico Aprendiendo íbamos a hablar de cómo instalar vuestro césped artificial en el jardín, pero hemos pensado que es mejor que llaméis a Césped Solución. Es rápido, fácil y para toda la familia.
Césped Solución, césped artificial de fabricación europea, de calidad, con 8 años de garantía y equipo propio de instaladores. Más información en la web céspedsolución.es.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Pilota. Finestra. Com nova. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Escolta, el sents?
Sí, és el so del mar.
I el vell mig de l'Eixample. Ara el restaurant El Cangrejo Loco et porta el mar a l'Eixample. Reserva a elcangrejoloco.com.
Un restaurant únic a l'Eixample.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 20 de març. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
La passió d'Esparreguera. Un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí tarda i un nou format de 2 hores 30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
La Franz Schubert Filharmonia convida el reconegut violinista Joshua Bell per interpretar el virtuós concert a violí i orquestra de Mendelssohn el 21 de març al Palau de la Música Catalana. Una ocasió única per a gaudir de l'art d'aquest gran artista i mostrar-nos la bellesa d'aquesta partitura.
Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
Islàndia, amb Albert Ong.
No teniu clar qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la vostra casa de lloguer? Doncs no us preocupeu, que per això hi és Legalitas, perquè amb Legalitas compteu amb experts que us ajuden a solucionar els temes que no controleu. A més, és molt senzill, us hi podeu posar en contacte per telèfon o per internet tantes vegades com vulgueu i les 24 hores del dia, si és urgent. Contracteu la tarifa plana per només 25 euros al mes i poseu els vostres assumptes en mans d'autèntics experts. Feu-vos ara de Legalitas trucant al 900 100 608. Legalitas, i endavant amb la vida.
Jukebox playing my favorite song, bartender pouring 'em up strong.
Com dèiem, cada 15 dies el Codi 60, Islàndia, amb la periodista Anna Ponsí. Codi 60, recordem que vol dir persona morta, en l'argot que tenen els Mossos d'Esquadra, i amb aquesta secció l'Anna fa obituaris anònims de persones que han tingut una mort inesperada. Avui l'Anna Ponsí vol parlar de les persones que moren abans d'hora, però molt abans d'hora, perquè la mitjana, tens unes dades que... O sigui, la diferència entre l'esperança de vida que tenim la gent que tenim un sostre i la gent que no té un sostre és espectacular, no?
Sí, és escandalós, injust, i la veritat és que crida molt atenció. Jo avui us vull parlar d'en Michal, és un noi de 34 anys, era un noi, que va morir el 12 de desembre de l'any passat en un llit d'hospital. Tu saps que aquí acostumem a parlar de morts inesperades, que han vingut així de sobte, però jo creia que era molt interessant també parlar de com es pot acompanyar fins a la mort una persona tan jove com en Michal, de 34 anys. Era polonès, vivia al ras, entre cartrons, als carrers de Barcelona. Ell es feia dir Miguel, per doncs, això facilitar la relació una mica també. I no se sap amb exactitud des de quin any doncs va arribar als carrers de Barcelona, perquè amb les persones sense sostre costa una mica acotar-ho. Ens acostarem a la seva vida a través de la Vero Beas i d'en Bob Walker, són dos treballadors de l'equip de carrer de la Fundació Arrels que, com sabeu, acompanya persones que no tenen llar.
Ell portava uns, crec que eren uns 10-11 anys aquí a Catalunya, pel que ens va explicar, ens va explicar molt poc de la seva vida passada, però sí que hi havia hagut un trencament familiar. També s'havia donat algun tema legal al seu país d'origen, Polònia, i llavors estava aquí, pues, d'alguna manera, fugint de tot allò que, bueno, que havia viscut, no?, allà a Polònia.
La Vero el va conèixer a través d'en Bob, el seu company de l'equip de carrer, i va ser justament al carrer Ferran de Barcelona, el que porta, aquella via que porta des de la Rambla a la plaça Sant Jaume.
Adorable, una persona gens exigent. També potser, aquí entrem, portava 10-11 anys de carrer, potser jo el vaig conèixer quan ja portava només, ojo, 5 anys. Però un punt de resignació, de que ja em dóna igual tot. Un home intel·ligent, molt fàcil, molt sociable. parlàvem de coses, com pots parlar amb un veí, o vas a comprar pa i què tal? O sigui, fa molt maco, molt maco.
Tenia uns ulls blaus tan potents, era tan guapo, però fins i tot aquells ulls blaus feien com una mica de impactaven, no? Perquè dius, ostres, no sé si em trobo amb un xaval que és un tros de pa o dius si em trobo amb algú que té un caràcter superfort, però no, o sigui, era un tros de pa. Sempre tenia una frase amable per cadascú de nosaltres. Sempre es preguntava, tu com estàs? Estàs cansada?
En Michal, en Miguel, dormia al Gòtic de Barcelona amb quatre companys més, originaris de diferents països, es feien companyia i s'ajudaven mútuament. Fins i tot, en Michal es va enamorar d'una noia que tampoc tenia casa, van tenir una relació fins que ella va marxar al seu país, va tornar, però després, doncs, com que ja havien trencat, no van retornar.
Clar, avui sempre és molt interessant el que fa l'Anna, no?, que és bé ser allò de qui eren els que ja no hi són, diguem, no? Però en aquest cas, a més, el ser una persona que vivia al carrer, això serviria fins i tot per fer-ho sense el verb en passat, és a dir, perquè moltes vegades no hi veiem persones en la gent que està al carrer, no? Saps? Fins i tot apartes la mirada moltes vegades, no en vols saber res, no? Com si fossin més aviat un entrebanc allà al mig del carrer que no pas que hi hagués una vida humana que les circumstàncies l'han portat allà, no? Per tant, doblement interessant per posar de relleu, doncs això, diuen que a Barcelona hi ha 1.200 persones que cada nit dormen al carrer, no? Per tant, són 1.200 històries diferents i avui és una que va morir el mes de desembre, d'aquest polonès que tenia aquests ulls blaus, tal com explicava la Vero. Què li va passar amb en Michal?
En Michal bevia massa, va entrar en un cercle viciós. També des d'arrels el que expliquen els treballadors socials és això, no? Que viure al carrer porta a tenir addiccions, a malaltir, és allò del peix que es menja la cua, no saps mai on comença una cosa i l'altra, però sí que tenen bastant identificat que comences a viure al carrer i això et porta doncs, a beure, segurament per oblidar la realitat tan dura que vius. I llavors ell bevia excessivament i això al final doncs, va tenir unes conseqüències també pel seu cos. Tenia 33 anys. I a dia, allò, vivint al carrer, cada dia es va anar trobant pitjor.
Portava molt de temps consumint alcohol i el seu organisme d'alguna manera es desajusta i pel fet de no tenir documentació ell té por d'anar a urgències mèdiques perquè diu no m'atendran, jo necessito anar a urgències mèdiques amb una targeta sanitària, no? I ell no hi volia anar.
No tenia papers ni documentació del seu país, això doncs, els posa en una situació molt delicada, els converteix en invisibles. Posar-se malalt i no tenir un sostre empitjora la situació fins al punt que molts d'ells ho acaben assumint sense ni queixar-se.
Parlem, no, de que les persones normalitzen coses que nosaltres no. No, persona que diu, pot una setmana amb un dolor, mal de cap, tremendo, una setmana. Uai, lo que hay, la calle, no és normal. Jo tinc mal de cap de tant en tant, compte, però quan portes ja 7 dies o 2, bueno, pa què? És normal, no? Van cor, mal d'esquena, mal d'ossos... Clar que és normal, perquè estan dormint al ras, però no hauria de ser normal.
I és el que li va passar a Michal, fins que un dels seus companys, quan ja va veure que no podia més, va trucar l'ambulància. De fet, literalment estava ja entre la vida i la mort.
Van decidir trucar l'ambulància i va arribar molt just a l'hospital. Va arribar que ens van trucar a l'hospital, ens van dir que potser tenia d'una banda marge unes 3 hores de vida perquè, bueno, tot el seu cos havia fallat d'alguna manera, tots els seus òrgans, pulmons, fetge, ronyons, el cor era l'únic que el mantenia, no?, d'alguna manera viu.
Aquest noi, que va fer 34 anys mentre era a la unitat de cures intensives, va remuntar, va passar fins a 2 mesos hospitalitzat, se'n va sortir. I aquí ve una història que déu-n'hi-do. Havia d'anar a viure en una pensió quan sortís de l'Hospital del Mar, però això no va arribar a passar mai.
Sí que del moment que es produeix l'alta va haver-hi una sèrie de descoordinacions que va fer que ell, a la sortida de l'hospital, es trobés sol. I on va anar? No va anar a veure el seu referent, va anar a veure els seus amics. I allà on es trobava a gust, perquè estava perdut, d'alguna manera. O sigui, m'han dit que he d'anar a algun lloc, però no sé on és aquell lloc, no sé qui m'ha d'acompanyar. Es van produir certes situacions que van fer que ell acabés a carrer.
Clar, és que imagina't, diguem, ara tornarem a aquest punt en què ell surt de l'hospital i torna al carrer, va veure els seus amics, però clar, segurament el que li va passar des d'un punt de vista mèdic, vivint amb un sostre, és molt més difícil que li hauria passat. Però si et passa, diguem, tot aquest temps, diguem, que ell va tardar fins que no van avisar una ambulància que ja estava, diguem, a les últimes, clar, això també, amb un sostre, és molt més fàcil, tens la teva xarxa, tens la teva família, tens els teus amics, i és molt més fàcil, evidentment, reaccionar més ràpid. Per tant, surt de l'hospital, després de la UCI, després d'aquests dos mesos d'hospitalització, i torna al carrer.
Torna al carrer i sembla, doncs, impensable, no?, que pugui haver-hi situacions com aquestes. El cas és que en Bob, que és aquest doncs, company de carrer de la Vero i que fa assistència a aquestes persones a través de la Fundació Arrels, ens feia una reflexió molt interessant justament sobre això que deies, Albert.
Trobem moltes persones a carrer que han estat hospitalitzades i tenen l'informe d'alta i posa alta a domicili. I el domicili és carrer i són coses que no deixen d'impactar. Cada cop que vagis un informe així, alta a domicili. I amb això no vull criticar els hospitals, perquè realment és, no, a nivell mèdic s'entén perfectament. Hi ha pressió pels llits, val, i torno a dir, és, no hi ha dret.
Clar, és com la burocràcia, no? És després d'hospital, domicili. Però, clar, en aquest cas no hi ha domicili i tampoc és evident el que deia el Bob, té raó, que no és una cosa que hagi de solucionar l'hospital, diguem, no?
Sí, però per aquests treballadors de carrer, ells tenen molt clar que el que faria falta és que els hospitals, doncs, tinguessin allò molt evident que donen d'alta a una persona sense llar, amb el que representarà també per fer cures després d'això.
Els metges, les infermeres, tenen una sèrie com d'ítems, no?, amb uns números de persona amb diabetes, persona amb colesterol. En el cas de les persones sense llar no hi ha cap ítem. Posa persona amb risc d'exclusió social i això abarca moltíssimes situacions. I no totes tenen la mateixa sortida, no?, o el mateix circuit.
La Fundació Arrels té clar que viure al carrer mata, i ho diuen així en majúscules. Segons dades recollides per la Fundació, cada 6 dies mor una persona sense casa. L'esperança de vida es retalla en 27 anys respecte als que vivim sota un sostre.
Ha de ser terrible. Si el fet d'estar a carrer és tremendo, trobar-se malament, no? I molt, molt dur, molt dur. Després penses, bueno, després tindré pastilles, però com puc pagar la medicació? On puc guardar la medicació?
Segons les dades de la Fundació Arrels, un 43% de les persones de carrer que ells han entrevistat tenen algun problema de salut. Una de cada quatre té alguna malaltia crònica. A més, han detectat un increment del 18% de persones que expliquen que tenen problemes de salut mental. I 4 de cada 10 persones, doncs això, que no tenen un sostre, han anat a urgències en els últims 6 mesos.
És fortíssim, 27 anys de diferència en l'esperança de vida entre els que tenim un sostre i els que no en tenen,
Sí, sí, són unes condicions, a veure...
Sí, sí, que, no, és que...
Mal d'esquena és el mínim, jo crec, perquè dormir sobre l'asfalt en un cartró, en ple hivern...
Sí, sí, clar, és que les circumstàncies meteorològiques, tant de calor, de fred, de pluja, en fi... Què va passar després amb en Michal quan va tornar al carrer?
En Michal va deixar de beure alcohol, es va recuperar després d'aquests 2 mesos a l'hospital... Però 5 mesos després, al setembre justament de l'any passat, quan semblava que tot anava bé...
Ell va mantenir, es va mantenir sense consums, a carrer, bastant forts, va fer molt d'esforços, perquè al cap i a la fi tornava amb els seus amics, que els seus amics estaven consumint alcohol, no?, perquè no havíem pogut fer un procés de desintoxicació i estava fent com molts esforços, i arriba un moment que ell es comença a tornar a trobar malament. I són diverses les entrades a urgències mèdiques, crec que van ser un parell o tres, perquè ell li feia mal un braç, tenia com adormit un braç, havia patit una crisi comercial, una crisi epilèptica, i deien que no hi havia res.
I arriba el pitjor diagnòstic.
Es seguien donant les crisis i li seguia fent mal al braç, i llavors en una altra entrada a urgències mèdiques es valora que ha de passar, ha de ser traslladat a l'Hospital del Mar, i allà li detecten un tumor cerebral. I tot el seu pla de vida es desmunta.
I suposo que aquell dia recordo amb la mirada de què he fet jo per mereixer això, no? Aquest sentiment de que injusta és la vida i quina merda. I què fas, escoltar-lo? Perquè té raó, evidentment, què li pots dir? Pues sí.
I deixàvem, d'alguna manera, també deixàvem que expressés, no?, aquesta ràbia, tot i que intentava mantenir sempre la compostura, perquè era un noi supereducat, superrespectuós, mai li agradava dir una paraula malsonant, no? I mai, de fet, érem nosaltres que li dèiem: Michal, això és una putada.
Ell va anar perdent la mobilitat, dormia al convent de les germanes de Maria Lluïsa de Marillac, per tant, a partir d'aquí ja no va viure més al carrer, cada vegada entrava més sovint a l'hospital, rebia visites, ens deia que li encantaven les galetes de xocolata, li portaven llibres, música, i amb el seu referent de l'Ajuntament de Barcelona li van proposar, doncs, que digués alguna cosa que li fes il·lusió, i va demanar dinar en un restaurant polonès, i a partir d'aquí, doncs, ells van poder, com d'alguna manera, anar-lo acomiadant a poc a poc. Tres mesos després del diagnòstic, el 12 de desembre, en Michal va morir a la unitat de pal·liatius de l'Hospital del Mar, i com que no tenia documentació, va passar un mes i mig, i això també és molt dur, en una nevera de l'Institut de Medicina Legal de la Ciutat de la Justícia, fins que es va confirmar oficialment la seva identitat. Està enterrat amb el seu nom en un nínxol de beneficència del cementiri de Montjuïc.
Vam ser uns quants, va ser molt maco. Fins ara, els nínxols no portaven cap placa, llavors era molt fred, era poc digne, i una de les propostes que va fer a l'equip de comunicació d'Arrels va ser aquesta, que totes les persones que acompanyem, no, i que acomiadem, tinguin la seva placa.
Una altra curiositat és que la seva última voluntat va ser que no avisessin la seva família a Polònia, havia trencat amb ells i s'havia aferrat als seus nous companys de viatge.
Va ser dur, perquè vam acompanyar una persona molt jove, amb moltes ganes de viure, a la mort. I això forma part de la feina i de l'acompanyament que fem a Arrels.
Això, acompanyar una persona de carrer fins a la mort, dignifica molt la vida, en aquest cas Michal, no? I per tots els equips que estaven implicats amb ell, perquè érem nosaltres, l'Ajuntament, filles de la Caritat, moltes, les monges també estaven, que és com, per ell, bueno, un final molt digne, sí.
En Michal va morir molt jove, d'una malaltia que s'emporta a altres persones joves, va rebre atenció i acompanyament, però com hem explicat en aquest Codi 60, trobar-se malament, haver de viure al ras, entre cartrons, amb aquesta situació, doncs és sens dubte una injustícia social.
Avui, gràcies a la feina de l'Anna Ponsí, també d'alguna manera has intentat anar a dignificar la vida del Michal, però vaja, els qui de veritat l'han dignificat, la seva i la de tantes persones, i jo crec que des d'aquí val la pena recordar una vegada més, són la gent de la Fundació Arrels, no? Amb la feina que fan amb totes les persones que viuen al carrer. Aquí sentíem el testimoni de la Vero, del Bob, amb el carinyo amb què parlaven del Michal, d'aquest noi polonès que va arribar a Catalunya fa anys, que ha hagut de viure al carrer, i en fi tot l'equip de gent, de voluntaris també, que n'hi ha molts a la Fundació Arrels, amb el Ferran Busquets al capdavant, que fan, jo crec, una feina molt important per tot aquest col·lectiu de gent que no té un sostre per viure.
I que sempre els calen més voluntaris, eh? Que si algú té ganes d'ajudar i de formar part de la Fundació, crec que estaran encantats de rebre ajuda, perquè l'altre dia parlava justament amb una noia que hi ajuda també, i deia, ens calen més mans.
Clar, i en un moment en el que estem, doncs, segur que està més desbordats que mai, aquestes dades que deies tu, de més de 1.200 persones dormint al carrer. No sé si ens ho podem permetre, però la qüestió és que això passa i aquesta és la realitat. Hi ha la Fundació Arrels, molts altres, i també l'Ajuntament de Barcelona, si parlem de Barcelona, que, com deien abans, també ells també tenen un cert referent, no? I són persones també que s'acosten a ells. I, de fet, els educadors de carrer, els treballadors de carrer, ens deien que de vegades dediquen més hores a aquestes persones que a les seves pròpies famílies. És a dir, se'ls acaben estimant, no? I també ens deien que no els jutgen, no entren a preguntar moltes coses directament, sinó que volen que siguin ells que a poc es vagin obrint, i que també hi ha diferents tipus de persones, dels que mai t'explicaran res i dels que a poc doncs es van obrint. I en el cas d'en Michal va passar una cosa molt bonica, i és que van organitzar una mena de colònies a la Catalunya Central durant uns dies, durant 3 dies, i en ell concretament li deien el relajao. El relajao perquè, clar, durant aquells dies va ser molt feliç, o sigui, no s'havia de preocupar de res, igual que la resta, és a dir, ni de buscar menjar, ni d'un lloc on dormir, clar, això, i un lloc on dutxar-se, i això ha de ser meravellós.
Anna Ponsí, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ho deixem aquí, avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús, el control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, l'estudiant en pràctiques Martí Capçada, Maria Xinxó i Albert Tom, una pausa, de seguida arriba el Jaume Molló amb la nit de Champions a RAC1, dos partidassos avui. Nosaltres tornem demà a les 7, amb en Fel, amb en Corbacho.
Ui, quina por.
Moltes més coses. Que vagi bé, bona nit.
La Laura és professora i l'Àlex administratiu. Estan feliços perquè acaben de sortir de l'hospital amb el seu primer fill en braços. Ara tenen per davant uns mesos en el que el més important serà cuidar del petit. Per això, reben una prestació de maternitat i paternitat que els permet adaptar-se a poc a la seva nova vida i centrar-se plenament en el petit. Aquesta ajuda els ofereix sobretot temps i tranquil·litat. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Govern d'Espanya.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
A Montse Interiors dediquem aquesta falca a tots els pares. Els que donen bons consells, els que es fan una mica els durs, els que gaudeixen amb els nets i els novells pels que aquest és el seu primer any. Per a tots, felicitats. I a la resta, recordeu que fem descomptes del 20% en producte propi per si voleu triar un regal. Felicitats, pares.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.